Són les 8 del vespre.
Parlem d'aquell cinema?
Cinema clàssic a Altafulla Ràdio, amb Andrés de Andrés.
On la música de cinema és el fil conductor.
Cada cap de setmana a Altafulla Ràdio, parlem d'aquell cinema?
Benvinguts a l'espai radiofònic Parlem d'aquell cinema. Parlem d'aquell cinema proveix i us ho explica Andrés de Andrés amb tot el carinyo del món, esperant que us agradi el que estic explicant. Avui parlarem de la segona part de Blancanieves i los siete enanitos i sentirem la banda sonora original en espanyol. Blancanieves i los siete enanitos està basat precisament, segons expliquen, amb un conte dels germans Grimm, però que aquests es van basar a uns fets reals que van passar fa molts anys enrere. Llavors, la trama de la pel·lícula és que hi havia una vegada, però és que a la pel·lícula no surt això, sinó que és el conte, diu que hi havia una vegada, al final de l'hivern, una jove i bondadosa reina que, passejant pel jardí del seu palau, va veure una rosa vermella creixent a pesar del fred que feia. Quan la va tocar, es va punxar el dit amb una espina i va deixar caure tres gotes de sang a la neu. Va ser llavors quan la reina va desitjar tindre una nena amb la pell tan blanca com la neu i, en fi, que reposava allà al seu jardí, els llavis vermells, al igual que la sang, i el cabell negre com les ales d'un corb. I, sens dubte, el desig es va complir. Va néixer una preciosa i encantadora princesa a qui la reina, junt amb el seu marit, el rei, van decidir anomenar-la Blancaneus. De totes maneres, la reina bona, la bona mare de Blancaneus, va enfermar i poc després de donar llum i va morir. Més tard, el rei es va casar amb una dona molt bonica, però molt freda. Aquesta segona i nova esposa del rei, la segona i nova reina, la malvada madrastra Blancaneus, realment era una bruixa molt poderosa que, a més de ser egoista, malvada i dolenta, excessivament creguda, era posadora d'un mirall encantat. La reina malvada, la malvada madrastra de Blancaneus, solia preguntar-li amb el seu mirall cada dia: «Mirall màgic, digue'm una cosa, quina dona d'aquest reina és la més guapa, la més bonica?» I l'espell màgic li contestava la cruel reina: «Vostè és, majestat, és la dona més guapa d'aquest reina i de tots els demés». Però quan Blancaneus va complir 17 anys, era tan bella com el dia, i la dolenta reina li va preguntar un dia el seu mirall màgic, i aquell li va dir: «Mi reina, estàs plena de bellesa, és cert, però la seva jove fillastra, la princesa Blancaneus, és mil vegades més bonica que vostè i mai podrà canviar-ho, això». La reina malvada, la malvada madrastra de Blancaneus, celosa, furiosa, va ordenar a un caçador que matés a la seva fillastra Blancaneus al bosc i, per assegurar-se'n, li va exigir que li portés el cor, el fetge i els pulmons de la innocent, formosa, dolça princesa Blancaneus, la seva pròpia fillastra. El caçador no va complir la seva tasca i, amb el seu lloc, abandona la formosa i dolça princesa Blancaneus al bosc i la porta a la malvada madrastra, la maligna reina, al cor d'un porc senglar jove, que després va ser cuinat pel cuiner real i menjat per la cruel reina. Amb el bosc, Blancaneu descobreix una petita caseta amb un clar i enmig del bosc, que perteneixia als set enanos, i va decidir entrar per descansar. Ella no sabia de qui era aquella caseta. Bueno, quan van arribar els nanos, s'apiaden d'ella i li diuen que si té la casa, com han vist a l'arribar, per ells, cuina, ella fa la cuina, fas els llits, rentes, coses, i mantens tot net i ordenat, llavors pot quedar-se amb nosaltres i tindràs tot el que vulguis. Això ja era egoisme, no? Era tindre una xatxa per tots, no? I set són set. Li va advertir, això sí, que no deixés entrar a ningú mentre ells estiguessin a les muntanyes treballant a la mina. Bueno, pararem aquí un momentet i anem a sentir avui la primera peça musical d'aquesta pel·lícula que en espanyol cantaven així. Quan descobreixen que hi ha una nena a casa d'ells, a la seva caseta, i que s'havia quedat dormida amb els llitets d'ells, quan ho descobreixen, li diuen que si es vol quedar, i ella diu que sí, i el títol de la peça és «Hurra, se queda!». Mentrestant, la reina malvada li va preguntar al seu miratge una vegada més qui era la més bonica de totes i horroritzada es va entrar que la princesa no sols estava vivint amb els set nanos amagada en la caseta del bosc, sinó que Blancaneu seguia sent la més bonica de totes. La malèvola reina fa tres disfraços per tratar de matar-la mentre els nanos estan a les muntanyes. En primer lloc, disfressada de venedora buhonera, li ofereix a Blancaneus unes cintes de colors pel coll. Blancaneus es prova una, però la maligna reina apreta tan fort la cinta al coll que cau asfixiada, fent pensar a la reina que la princesa està morta. Els set nanos, al tornar a la casa, descobreixen a Blancaneus desmaiada, li retiren el cinta del coll i la jove es desperta. La segona vegada, la cruel reina, que s'ha enterat que encara està viva, va disfressada de venedora de pintes i li ofereix una pinta envenenada a Blancaneus. Encara Blancaneus es resisteix a que la dona li posi la pinta, però aquesta aconsegueix posar-li la força i la princesa cau desmaiada amb la pinta clavada al cabell. quan arriben els set nanos de les muntanyes, li treuen la pinta clavada i donen compte de que no va arribar a clavar-se-li a la pell del cap, sinó que només li va fer una rascadeta. Li treuen, li desclaven el pinta del cabell de Blancaneus i aquesta es desperta. Per últim, la reina malvada prepara una poma envenenada, es disfraça com una velleta venedora i li ofereix la poma a Blancaneus. Quan Blancaneus es resisteix a acceptar, la malèvola reina talla la poma per la meitat i es menja la part blanca i bona de la poma i li dona la part vermella i envenenada a la princesa. Blancaneus, com que ha vist que la velleta s'ha menjat part de la poma, menja la part vermella amb entusiasme i immediatament cau a un profund sopor. Quan els nanos la troben, no la poden reviure. Encara conservant la seva bellesa, els set nanos fabriquen un ataúd de vidre i or per poder-la veure durant tot el temps. Una altra peça. Han de començar a sopar el que Blancaneus els hi ha preparat, però, esclar, vénen tots bruts, fets uns guarros, de treballar a la mina. I llavors ella diu que on van amb aquelles mans, on van amb allò, com han de sopar així, que han de sortir a fora al pati i s'han de rentar. Bueno, llavors aquí trobem el Cascarrabias, que diu que ell no es banya per res, ell no té per què fer casa amb una dona, que s'ha cregut una dona. Els altres intenten convèncer-lo de que no, ella és bona nena, els hi prepara tot, i llavors intenten fer-lo banyar. Llavors, és clar, quan et mulles la cara i bufes, doncs, és clar, fas brrr, brrr. I aquest és el títol de la peça que sentirem ara, precisament brrr, brrr.
El agua hace bien y no es deshonor que limpios estén. Con las manos el agua se unta en la cara y hacen brr, brr, brr. Se toma el jabón sin preocupación, se hace la espuma y sin aflicción toma el agua en sus manos, se da un resoplón y brr, brr, brr. Se moja y remoja, se frota y se talla, se lava y relava y luego se enjuaga. Se mojarán, mas ya lo verán, que es muy divertido y que gozarán. Al terminar, les gustará, la piel perfumada les quedará. Parecen viejas locas de sociedad.
Thank you.
cuando se seque, muy lindo lucirá.
Y será un gran placer escucharlo también hacer.
Bueno, d'aquesta versió que estem explicant ara, que no correspon exactament igual a la pel·lícula, però és la que es va editar, doncs segueix dient el següent. El temps passa i un príncep que viatja a través del regne veu a Blancaneus a l'ataúd. El príncep està encantat per la seva bellesa i de sobte s'enamora d'ella. Aquest li prega amb els 7 nanos que li donguin el cos de Blancaneus i demana als seus sirvents que traslladin l'ataúd al seu castell. Al fer-lo, al carregar-lo, ensopeguen amb alguns trossos de rama que hi ha per terra i al moment fa que Blancaneus escupi o li surti el tros de poma enverenada que encara estava parada a la seva garganta i així es desperta del somni de la mort. El príncep després li declara el seu amor a Blancaneus i aviat la parella planeja celebrar el seu casament. La maligna reina, creient encara que la seva filla Blancaneus està morta, pregunta una vegada més al mirall qui és la més bonica de totes i una vegada més el mirall la decepciona amb la seva resposta. Vostè, la meva reina, és increïblement bella, és veritat, però la jove reina és mil vegades més bonica que tu. Sense explicar a qui es refereix, era de fet la seva fillastra Blancaneus. La cruel reina és invitada a la boda del príncep del país veí. Quan es dona compte de que la nova reina d'aquest país veí i la seva pròpia fillastra Blancaneus, s'espanta, es desespera, tratant de passar desapercebuda. De totes maneres, el príncep i Blancaneus veuen i reconeixen la malvada madrastra de Blancaneus. Llavors Blancaneus li explica al príncep tots els mals moments que la seva malvada madrastra, la reina malvada, li havia fet passar i com va intentar matar-la 3 vegades. Com càstig pels seus mals actes, el príncep, ara rei, ordena confeccionar un parell de sabates de ferro, obligant a la reina malvada, la malvada madrastra de Blancaneus, a posar-los al vermell de foc i a ballar sense parar fins que caigui morta. Un altre tema de la pel·lícula. He sido engañada. Aquest és el tema que la reina descobreix que Blancaneus encara viu. Gràcies a la investigació de l'historiador Lorne Ham Meng, Carling Busters, sobre el conte de Blancaneus i els set nanos, la pintoresca localitat a les voreres del riu Meno, amb la Francònia Alemanya, pot sentir-se orgullosa d'haver vist néixer el 15 de juny de 1725 a Maria Sofia Margareta Caterina von Hertel, personatge real que va inspirar el literari de Blancaneus. Moltes evidències i punts de connexió amb les característiques de Lorne i els seus voltants proven des de 1986 aquesta peculiaritat del famós conte dels germans Grimm, el que fa que destaqui front a la majoria dels contes infantils. El pare de la nena, que per diverses circumstàncies a la ficció de Blancaneus, va ser Philipp Christoph von Hertel entre l'any 1709 i 1748. Era condestable de l'electorat de Magúncia, allà a la ciutat de Lord, i per les seves dots diplomàtiques viatjava freqüentament com enviat en missions especials, una espècie de ministre d'assumptes exteriors del ducat. Per això va tindre l'oportunitat de relacionar-se amb emperadors, reis i reines de tota Europa. D'aquí que, amb l'imaginari dels habitants de Lord, los von Hertels van tindre totes les característiques d'una família real. Tot això estem parlant ara de la realitat. Tot això és autèntic. La residència familiar era el castell de Lord, i després de la mort, en 1741, de la mare de Maria Sofia, el pare es va casar el 15 de maig de 1743 amb Clàudia Elisabet Maria von Bendingen, nascuda condessa imperial de Liechtenstein. El fet de que Philipp Christoph von Hertel no estigués quasi mai a la ciutat de Lord explicaria l'evident paper passiu del rei amb el conte, segons han conclòs les investigacions. La principal prova de que Blancaneus seria natural de Lord és l'espejo mágico que parla. A l'impressionant i ric mirall de 1,60 m d'alçada encara es pot admirar amb el museu de Spessart amb el castell de l'Or, que va pertenèixer amb els pares de Blancaneus. El mirall procedia de les manufactures de vidre de l'Or, manufactura empresa fundada l'any 1698, que va tindre fama i prestigi en tota Europa, no sols per la seva delicada i refinada artesania, sinó perquè les matèries primes que utilitzaven per la fabricació del vidre venien, a més de la seva pròpia regió, també venien d'Espanya, això és autèntic. Amb efecte, el carbonat sòdic, conegut com cendra de soda o sosa, era importat d'Alicant a la vorera del Mediterrani espanyol. El mirall va ser un regal al pare de Blancaneus amb la seva segona esposa, i es parla, com molts dels miralls fabricats a l'or, parla, i explicarem per què, sobretot per les llegendes que figuren amb els seus marcs, especialment a través dels seus aforismes, però també per les seves curioses propietats acústiques, que fan que, al parlar a prop d'ell, la veu reverberegi i faci ressonar les paraules. Per això diuen que és l'espejo mágico. La clara referència pel seu egoisme amb el medalló de la dreta, que hi ha un medalló preciós, es pot llegir amor proper, va tindre que ferir molt l'amanitat de la madrastra. Parem un momentet i ara sentirem un altre tema. La peça és Canción tonta.
Yo sé bailar y zapatear, mis pies son muy ligeros. Me los lavé ayer y descubrí que están llenos de dedos.
Yo quiero tan y solo que se canta aquí. Es muy tonta la canción, pero sí me gusta a mí.
Thank you. ¡No! ¡Caracoles! Con un zorrillo me acosté creyéndolo educado y al poco rato desperté bañado y perfumado.
No tiene don ni son lo que se dice aquí. Es muy tonta la canción, pero sí me gusta a mí.
També s'ha comprovat les referències locals amb l'àrea de l'Or. El bosc verge amb el qual va ser exposada Blancaneus era naturalment d'Espessart. Amb l'actualitat, l'Or rep el nom de la Porta d'Espessart. El camí de fugida de Blancaneus sobre les set muntanyes era de Hohenberg, mencionat ja en el segle XIV, la que es deia Weserstrasse. Des de l'Or, a través d'aquest projecte, per les set muntanyes de l'Espessart, es podria arribar al petit reine, anem a dir, dels set nanos. Així mateix, els set nanos que picaven i cavaven en busca de mineral eren miners de talla petita, o més probablement podrien ser nens que treballaven a les mines de Bièvre. Al voltant de 1750 picaven allà amb aquestes mines uns 500 miners en busca de plata i coure. Respecte a la poma envenenada, l'investigació de Bartels ha descobert, citant bibliogràficament competent, amb la qual es descriveix el veneno, que la meitat de la poma va ser, en fi, posada per la malvada madrastra amb suc de belladona, fruit que es troba també amb l'Espessart. Les seves llavors contenen atropa belladona i es fa servir inclús a dia d'avui en medicina. El seu narcòtic va produir en Blancaneus una rigidesa tal com si ho hagués mort. el sarcòfag transparent de vidre i les sabatetes de ferro amb les quals en Càstig la madrasta tenia que ballar fins caure mort al terra es produïen habitualment amb les manufactures de vidre al primer i pels ferrers gràcies als minerals de ferro maleables que hi havia espessat. Anem a seguir amb la banda sonora de la pel·lícula i aquí Blancaneus canta Mi príncipe vendrá.
Una vez había una princesa.
¿La princesa eras tú?
Sí, y se enamoró.
¿Y le fue difícil?
¡Qué va! ¡Fue fácil! Comprendí que aquel hermoso príncipe me amaba solo a mí.
¿Era fuerte y buen mozo?
¿Era apuesto y alto?
En el mundo no hay otro como él, hermoso y gentil.
¿Y dijo que te amaba?
¿Te dio un besito?
Fue tal el romance que no resistí. Un día encantador, mi príncipe vendrá y dichosa en sus brazos iré a un castillo hechizado de amor. Un día volverá
I seguim parlant de lo que va inspirar Blancaneus, i aquí amb la part real, i és que, degut a les qualitats de Maria Sofia, la població de l'Or l'havia convertit en una espècie de fada. El cronista de la família, Hertel M. B. Kittel, descrivia a Maria Sofia com una jove noble, plena de virtuts, un àngel caritatiu i bondadós, atractiu contra la pobresa i l'indigència, que, molt activa amb això, que demostrava la seva amabilitat i personalitat. Per l'imaginari col·lectiu de la població de l'Or i d'Espessar, la nena de los Hertel representava la imatge ideal de la nena d'un rei. Un altre fet que feia que el poble sentés simpatia cap a Maria Sofia, a la vegada que hi afegia crueltat al comportament de la seva madrastra, era que la ceguera parcial que Maria Sofia tenia des de nena i que es devia a les seqüeles de la varicela, pues, en fi, la fessin encara més encantadora. Aquests fets, que al llarg de la història no passen amb freqüència, van arribar a oïdos dels germans Grimm, que vivien a prop a Steinau. Així, pocs anys després de la mort de Maria Sofia, segueix la redacció i a finals de 1812 la primera publicació del conte de Blancanieves i Los Siete Enanitos van sortir a la llum basant-se i recordant amb aquesta Maria Sofia. Anem a sentir un altre tema. El tema és, cantant Blancaneus, Dulces Sueños. L'historiador alemany Erkard Sander considera que la inspiració per la obra aquesta literària de Blancaneus va ser la jove condessa Margaret von Waldeck. Aquesta condessa va viure en Alemanya a la primera meitat del segle XVI. Segons Sander, Margaret va tindre un romanç amb el rei Felipe II d'Espanya, el que no va ser vist amb bons ulls pels cortesans espanyols, pues el rei estava casat, per lo que havrien assassinat a la condessa embaranant-la. De lo que no cap dubte és que Felip II, després de passar molt temps viatjant per Flandes i Alemanya, va tornar a Espanya i no la va tornar a abandonar. Es va quedar aquí, amb el nostre país. Respecte als set nanos, Sanders coincideix en que es tractaria de nens desnutrits i envellits prematurament pel treball de les mines de ferro i, en aquest cas, de les propietats de los von Waldeck. Degut a la seva provesa, aquests nens vestien llargs abrics i gorros molt semblants a aquells amb els que se solen representar amb els set nanos. Sanders, a més, assegura que a la condessa li agradava jugar amb aquests nens amb aspecte de nanos. També té clares influències amb l'obra alemana Fausto. Un altre tema de Blancaneus, Los Siete Nanos, amb la versió sonora espanyola, i el títol d'aquesta peça és Una muerte muy especial. Les adaptacions cinematogràfiques de Blancaneus comencen amb el cinema mut, si bé s'ha de tindre en compte aquelles pel·lícules referides a la història que no contenen la paraula Blancaneus amb el seu títol. Entre aquests últims trobem a la realització brasilenya Històries que nostres babàs no contàvem, Històries que nostres mamàs no es contaven, de l'any 1979, d'Osvaldo d'Oliveira. Grossera humorada eròtica entorn al personatge de Blancaneus. Durant 1961, enmig d'un litigi amb els seus estudis, los tres chiflados, aquells tres amics que sempre estan ficats amb lius, filmen per la 20th Century Fox Blancanieves i los tres Stooges, que són els tres chiflados, l'única pel·lícula que van realitzar en colors i la més cara, i que va suposar finalment va rondar els 3 milions i mig de dòlars. Bueno, a l'any 1910 surt una pel·lícula, Le Petit Blanc-Neige, pel·lícula francesa, amb Alain Dumontel, que fa de Blancaneus. Després, a l'any 16, surt Blancaneus, també. Pel·lícula muda protagonitzada per Marguerite Clark i dirigida per J. Shirley Dowley, amb guió de Winthrop Ames, basada en la seva oda estrenada a Broadway a l'any 1912. Walt Disney va anar a una representació d'aquesta pel·lícula als 15 anys que tenia ell, Walt Disney, tenia 15 anys, i més tard la citaria com una de les fonts pel seu primer llargmetratge animat, que va ser el que coneixem tots, fet l'any 1937. Parem un momentet, anem a sentir per un altre tema que es titula «Por qué te preocupes, gruñón?». L'any 1933, una altra pel·lícula, Snow White, o sigui, Blancanieves, va ser un curtmetratge animat per la protagonitat per aquella, exuberant dibuixos animats, aquella noieta tan coqueta i que aquí a Espanya va ser prohibida al final, perquè era anava massa escotadeta, massa corteta, massa sexy, Betty Boop. Dibuixos dirigits per Dave Fleischers. En una escena del curtmetratge es posa la cançó de St. James, Infirmary Blues, interpretada per Cab Calloway, i està incluït amb el National Film Registre. O sigui, això és un registre de coses importants dins de les pel·lícules dels Estats Units. Blancaneus i el Set Nan, Blancaneus i els Siete Nanitos, de 1937, és el primer llargmetratge animat de Walt Disney, basat en el conte dels hermanos Grimm, i com amb l'explicació original, una princesa bonica, encantadora, dolça i adolescent, es diu Blancaneus, coneix amb un grup de set nanos quan fuig de la seva malvada madrastra. La reina Grimhilde ha ordenat matar-la per ser més bonica, la més bonica, la més maca del reina, que ho era realment Blancaneus. Després tenim l'any 1961 Blancanieves i los tres vagabundos, versió de la Chanter Century Fox de l'any 1961 amb Blancaneus i los tres xiflados o vagabundos en vez de Blancaneus i los siete nanitos. Després, de l'any 1984, Blancanieves i los siete enanitos. És un migmetratge, una pel·lícula, no és llargmetratge, és migmetratge, i és una sèrie de cuentos de les estrelles Fairy Tale Theatre, dirigit per Peter Medak i protagonitzat per Vanessa Redgrave com la reina malvada i la malvada madrassa Blancaneus, i Elizabeth McGovern com Blancaneus. Tenim l'any 1987 Blancanieves, ja està, pel·lícula musical i de fantasia de la Metro Wittmeyer i de la col·lecció de pel·lícules Canon Mobile Tales, basada en el cuento dels hermanos Grimm, protagonitzada per Diana Rigg com la reina malvada, la malvada madrastra Blancaneus, i per Nicola Stapleton i Sarah Paterson, ambes actrius com Blancanieves, i dirigida per Mitchell Vers. Parem un momentet aquí per sentir un altre tema de la pel·lícula. Preparando la fórmula. Es poden imaginar que això és la bruixa pues, preparant el balè per posar-lo a la poma. Ara que tenim a l'any 1995, perdó, Blancanieves i Los Siete Enanitos. És un altre migmetratge i està dirigit per Jatla Productions, Good Times Entertainment, dirigida per Yoshiko Hiruma i Takashi Mashunaga, una pel·lícula japonesa, i el bon cor d'una bonica princesa jove que es diu Blancanieves triomfa sobre la maldat i els celos d'aquesta esplèndida versió animada de més celebrada conte de tots els temps, Blancanieves. La princesa més bonica i més dolça de la Terra viu en un castell amb la seva malvada i orgullosa madrastra, una reina malvada que no suporta el seu il·luminat de bellesa, sobretot després de que el misteriós mirall màgic li diu que la més bella del reina és Blancaneus. La reina malvada, la malvada madrastra Blancaneus, intenta que un bon i fidel caçador li tregui la vida a la jove per tornar la madrastra a convertir-se en la més bonica del reina. Afortunadament, Blancaneus aconsegueix escapar del plan de la seva malvada madrastra, la reina malvada, i s'interna amb el bosc, on coneixerà amb els 7 nanos. De totes maneres, la reina malvada, la malvada madrastra de Blancaneus, aconsegueix donar gràcies amb el seu mirall màgic, torna a donar el parader de la seva filla fillastra Blancaneus i l'enganya perquè mengi una poma envenenada que l'assumeix amb un profund somni. Però com amb els grans contes, un preciós príncep aconsegueix que un bonic petó d'amor verdaderament torni Blancaneus, es desperti i per casar-se amb el príncep i així també per viure feliços per sempre. Ara arriba el moment de que la bruixa, convertida en una velleta, digui a la Blancaneus que el príncep doni una mossegada a la poma. I el títol d'aquest tema musical és precisament aquest, Dale un bocado. L'any 2012 torna a sortir una altra pel·lícula que es diu Grims i Blancanieves, una pel·lícula que va sortir directament en DVD amb Elisa Bernet com Blancaneus, Jamie Thomas King com el príncep Alexander i Johnny Marsh com la malvada reina Gwendolina, la malvada madrastra Blancaneus. Aquest any hi ha una pel·lícula que es diu Blancanieves per Macarena García i Maribel Verdú, protagonitzen aquesta pel·lícula muda i en blanc i negre on interpreten respectivament a Blancaneus i a seva malvada madrastra. Sí, ja ho he dit bé ja. És en blanc i negre i muda i és de l'any 2012. No, és una pel·lícula que està bé, és curiosa, perquè fa mèrit a l'època del cine mut i a la versió i després, en fi, és algo diferent. Blancaneus és Carmen, una vella i bonica noia jove amb una infància atormentada pel seu terrible i malvada madrastra, que es diu Encarna. Carmen és la Blancaneus desmemoriada que es troba amb una troupe de 7 nanos toreros després de que Encarna intenta matar-la. Es desencadena amb aquesta fugida una història de toreig, de flamenco i amor, on Blancaneus tornarà a venjar el seu pare amb un dol contra un toro i contra Encarna. En fi, una altra pel·lícula més d'aquesta sèrie. Després ja era una sèrie que es diu Érase una vez, de la sèrie ABC, està protagonitzada per Jennifer Goodman com Blancaneus i l'Anna Parrilla com la reina malvada. Se centra en el conte popular de Blancaneus, afegint en cada episodi altres històries de caràcter similar com Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Sirenita, La Bella i la Bèstia, La Cenicienta, Ansel i Gretel i Rupert Stinkenstein. De la sèrie es trasllada al final de Feliços de Conte de Fades a una realitat actual on no tot acaba bé. I encara tenim aquí una altra que és Cuéntame un cuento, és una sèrie de televisió d'Antena 3 i es va estrenar en novembre de 2014 i està protagonitzada per Blanca Suárez i Mar Saura. Amb Blancanieves la història passa amb el món de l'estètica. La reina malvada de Blancaneus, Mar Saura, és una model que comença a veure allunyats els seus dies de glòria i Blancaneus, Blanca Suárez, és la heredera sense memòria que viu amb 7 nanos que són 7 lladres de diamants. I en tenim un altre l'any 1912, Blancanieves, obra estrenada a Broadway i protagonitzada per Margarita Clark, amb guió de Winthrop Ames, i Ames adaptaria el guió per una pel·lícula muda de 1916, també protagonitzada per Clark. Llavors tenim l'any 69 Blancanieves i los siete pecados capitales, un espectacle del grup Les Luthiers, estrenada el dimecres 14 d'agost de 1969 amb l'Institut d'Itela a Buenos Aires, Argentina. La protagonista del famós conte dels germans Grimm va a la psicoanalista Blancaneus, explica un estrany cas on es veu obligada a lluitar contra els distints pecats capitals, la gandoleria al néixer, l'enveja de la seva madrastra, la soberbia de Tarzan, la ira d'uns aficionats, l'avarícia de qui sols pensa amb els diners, la lujura que s'apodera d'ella dels seus allegats, la guia d'uns cosacs, tota una barreja de sentiments en el que la psicoanalista tractarà de trobar a l'origen. En fi, després n'hi ha algun altre més, el 5 de juny de 2010, hi ha aquí una Blancaneus, una òpera, en fi, hi ha hagut moltes versions sobre aquest títol. I per acabar, doncs, sentirem l'última peça, que és Nunca se es demasiado viejo para ser joven, un altre tema que també va ser descartat de presentar-se amb la pel·lícula. I Andrés de Andrés els agraeix la seva atenció, esperant que hagi sigut del seu distracció i agrat el que hem explicat d'aquesta pel·lícula de Walt Disney, Blancanieves i Los Siete Enanitos. Fins la pròxima, si Dios vol.
Parlem d'aquell cinema?
Cinema clàssic a Altafulla Ràdio, amb Andrés de Andrés.
On la música de cinema és el fil conductor.